Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
En el capítol anterior...
Dilluns 9 de febrer del 2009, maten Félix Martínez Tourinho, director del Centre de Convencions Internacional de Barcelona. Li disparen un tret al clatell a la cruïlla de Sant Aló amb travessera de Gràcia. La policia reconstrueix la vida de la víctima i descobreix que feia una setmana que l'assetjava un tal Òscar, que li volia comprar el cotxe, un BMW. Els Mossos investiguen l'entorn laboral de Martínez Tourinho. Es destapen problemes al Departament d'Audiovisuals, que dirigeix Manuel Moreno Blancas, i l'interroguen, però no hi troben cap motiu de sospita. La policia també s'assabenta que la víctima volia fer neteja d'alguns proveïdors i substituir-los per concessions més barates. Els investigadors fan un rastreig telefònic a fons i se centren en una cabina telefònica que està situada a prop de l'escena del crim. Les trucades que s'han fet des d'allà fan pensar que hi ha més d'una persona implicada en l'assassinat. I han identificat un tal Said Sánchez Zuluaga, que acaba sent l'enigmàtic Òscar, la persona que li vol comprar el cotxe a la víctima. I també un tal Yader Castro, que també havia trucat a Martínez Tourinho abans del crim i que es feia passar per Carlos. L'Òscar i el Carlos, que en realitat són el Said i el Yader, són les dues persones que contacten amb la víctima abans del seu assassinat. Quan la policia ja sap qui són, no els pot interrogar perquè tots dos han marxat a Colòmbia.
Benvinguts, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Encara hi ha moltes coses per resoldre i, com en el primer capítol d'aquest cas, caldrà estar molt atents als detalls i als números de telèfon. Félix Martínez Tourinho era un ciutadà modèlic i no se li coneixien enemics. La policia té un retrat robot de l'assassí i el Said i el Yader no s'hi assemblen. Però és un retrat robot fet amb les indicacions d'una testimoni que el va veure pocs segons, de passada, i la memòria pot ser traïdora. Qui va matar el Félix Martínez Tourinho i per què? La víctima amagava alguna cosa que encara no sabem? Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. Kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
Les úniques persones que la policia ha pogut identificar fins ara, el Yader Castro i el Said Sánchez Zuluaga, estan a Colòmbia, i això complica molt la investigació. La policia segueix mirant amb lupa les trucades telefòniques que tots dos han fet les últimes setmanes. En el capítol anterior vam explicar que el Said havia telefonat moltes vegades a un número acabat en 669 i a un altre que acabava en 100, però que encara no sabem de qui són. I ens havia quedat una cosa pendent que serà important: saber el nom de la dona del Said.
I la seva dona es diu Maria Pilar Moreno Blancas.
La dona del Said es diu Maria Pilar Moreno Blancas. Us sona aquest nom, o més ben dit, els cognoms? Avui tornarem a escoltar l'inspector Ramon Grassa dels Mossos d'Esquadra.
Evidentment és germana de Manuel Moreno Blancas, que seria el director de la part d'audiovisuals del CCIB.
Per tant, el Manuel Moreno Blancas i el Said Sánchez Zuluaga són cunyats. La policia sospita que el Said pot estar implicat en la mort del Martínez Touriño, però el fet que el Manuel en sigui cunyat no l'inculpa de res. Dies després de l'assassinat, una de les treballadores del CCIB havia declarat que el Manuel dirigia el Departament d'Audiovisuals de forma anàrquica, que no anava a les reunions ni presentava els projectes a temps i que, en general, ho duia tot de forma descontrolada. Últimament, havia canviat d'actitud i havia millorat la relació amb el seu nou cap, Martínez Touriño. En aquell moment, la policia no hi havia donat més importància, però ara, que ja han passat 4 mesos des del crim i el calendari marca el mes de juny, els Mossos decideixen investigar una mica més el Manuel. Els telèfons tornaran a ser part fonamental del puzzle. Per exemple, els Mossos estiren el fil del número acabat en 792, que pertany a una empresa que es diu Saibolt.
De les tarificacions del telèfon del 192 arribem al 669 i al 100. I el 669 és el telèfon que, quan van prendre la declaració a Manuel Moreno Blancas, ens el dona com el seu número de contacte.
Així doncs, el Manuel Moreno Blancas és el titular del telèfon acabat en 669, que rep trucades del 792. I el 792 és el telèfon de l'empresa Saibolt, que va a nom del Said. És a dir, el Manuel i el Said van parlar força vegades els dies al voltant de l'assassinat, que va ser el 9 de febrer. Sent com són cunyats, pot ser molt normal que es truquin. Però hi ha una cosa que crida l'atenció a la policia.
És rellevant observar com existeixen un total de 19 trucades durant els dies 7 i 9 de febrer de 2009, freqüència que contrasta amb les trucades realitzades entre el 19 de gener i el 7 de febrer de 2009, on només es comptabilitzen 4 trucades. Aquests dos telèfons deixen de comunicar entre ells en data 10 de febrer de 2009, data propera a la desaparició de Said Sánchez Zuluaga.
L'assassinat és el dia 9. Entre els dies 7 i 9 hi ha 19 trucades entre el cap de l'àrea d'audiovisuals del Centre de Convencions Internacional i el seu cunyat, Said. 19 trucades en 2 dies, i resulta que els 20 dies anteriors, des del 19 de gener al 7 de febrer, només es truquen 4 vegades. I un detall més, l'endemà del crim, el 10 de febrer, les trucades paren en sec, no n'hi ha cap més. Sapiguem ara de qui és el telèfon acabat en 100.
I el 100, quan fem gestions, està associat amb una empresa que es diu J. Montaner, Societat Anònima, J. Montaner, Societat Anònima. I que casualitat, quan veiem aquest telèfon, dona posicionaments tant aquí a Barcelona com al País Basc. Que curiós. Però existeix, vull dir, que van fer un duplicat.
Qui duia el telèfon acabat en 100 amb la targeta duplicada i a qui el Said havia trucat més d'una vegada? De moment, la policia ha decidit escorcollar els domicilis de Manuel Moreno Blancas i també el seu despatx al Centre de Convencions Internacional de Barcelona. I aquest és el resultat. Lídia Orriols.
Es requisa una còpia de baptisme del Said i una fotografia d'ell amb la seva dona, la Maria Pilar Moreno Blancas, i una nena petita. També una agenda de pell de la marca Mediatucci amb alguns telèfons apuntats, diversos llapis de memòria USB i un ordinador portàtil de la marca Toshiba. A priori, res que el comprometi amb el crim.
La policia pren declaració a l'entorn laboral del Manuel, des d'on s'insisteix que la relació entre ell i el Fèlix no va ser bona des d'un principi. Hi ha un fet que crida l'atenció als Mossos. El dia que van matar Fèlix Martínez Touriño, el Manuel no es va presentar a treballar fins al migdia. Va dir que no es trobava bé. El crim es va cometre a 8:45 del matí.
Crims.
Continuem. Tenim pendent saber qui és el titular del número de telèfon acabat en 100, un número que estava associat a una empresa que es deia J. Montaner S.A.
Aquest home, vam saber que el Manuel, abans de treballar a CCIB, va treballar a J. Montaner, Societat Anònima. Segurament es va fer un duplicat d'aquella targeta SIM i li servia per utilitzar-lo també en aquest cas.
El Manuel Moreno Blancas feia anar 2 telèfons, l'acabat en 669, que és el número de contacte que va donar a la policia, i l'acabat en 100, que va ocultar als Mossos. Ja heu vist com d'important és el rastreig telefònic que els investigadors fan en tot aquest cas. Recordeu que estan intervinguts els 50 telèfons que s'havien marcat des de la cabina telefònica que hi havia a Travessera de Gràcia. Per què va ser tan important aquesta cabina, Lídia?
Perquè estava situada a la cantonada entre Travessera de Gràcia i Sant Aló, molt a prop d'on es va cometre el crim. La càmera de seguretat d'una botiga de gimnàstica de la mateixa cantonada va filmar el moviment que hi va haver en aquesta cabina la nit abans del crim. Curiosament, la càmera no agafava la cabina completament perquè una paret de la mateixa botiga en tapava una part de la visió. Però els policies van poder veure gent que entrava i sortia de la cabina i dos cotxes que paraven al davant, un Nissan Pathfinder i un Citroën C4, que després van ser fonamentals per identificar els sospitosos. La cabina també va ser important per les telefonades que s'hi van fer. La policia la va vigilar durant una nit sencera per saber quanta gent hi entrava a trucar. Curiosament, la nit que la van custodiar no hi va entrar ningú, contràriament a la nit anterior del crim, que hi va haver moltes trucades. Els investigadors creuen que moltes de les trucades podrien estar relacionades amb el cas i amb l'autorització de la jutgessa intervenen tots els telèfons que s'hi van marcar.
Doncs ara escolteu bé perquè s'ampliï la llista d'actors. No perdem de vista que els Mossos tenien intervinguts els telèfons als quals s'havia trucat des d'aquella cabina. El dia 12 de maig del 2009, a les 11 hores 49 minuts del migdia, s'intercepta una trucada d'una tal Doris. A priori, sembla que no té cap importància, però hi ha un element que serà clau per a la investigació. Escoltem la dramatització de la trucada.
Unión Fenosa, buenos días. Le atiende Lucía Rodríguez. ¿En qué puedo ayudar?
Gracias, mire, es que tengo una factura.
Facilíteme el número de identificación de su suministro, por favor.
No, es que ahora mismo no lo tengo.
Ah, ¿el DNI del titular del contrato?
Tampoco.
¿La dirección?
Calle La...
¿Provincia?
Toledo, Ceseña Viejo.
¿Toledo?
Sí.
¿Municipio?
Ceseña Viejo.
Ajá.
Heu vist que hem distorsionat l'adreça que dona la Doris perquè és real, perquè ja sabeu que tot el que expliquem aquí són històries que han passat de veritat i en aquest cas vulneraríem la privacitat d'aquesta senyora. Lo important és que gràcies a la trucada els investigadors aconsegueixen una adreça. Continuem. La policia manté les intervencions telefòniques. El dia 21 de maig del 2009, 10 dies més tard, a les 13 hores i 48 minuts del migdia, aquesta Doris parla amb un tal Juan Alberto. Recordeu els noms, són de telenovela. Doris i Juan Alberto.
Porque resulta que él le contó lo de Barcelona al marido de Eliana, un tal John.
Sí.
Y el John le contó a su mujer. Y Eliana, como es muy chismosa, y a todo le ganes sabe lo que Andrés hizo, pues entonces todo le ganes lo sabe. Entonces Mayra le contó a Andrés y él le dijo, tú boquiabierto, por bocón, que no puedes dejar la boca cerrada. Mira lo que está pasando. Y entonces él dijo, no, solo le conté a John y a Mayra. Le dijo, claro, pues contándole a John, le contaste a todo Leganés, el marido de la más chismosa de todo Leganés.
Destriem el gra de la palla. Parlen de lo de Barcelona i de que todo Leganés sabe lo que Andrés hizo. Ara surt un tal Andrés que no sabem què va fer, però que tot Leganés en va ple. Leganés és un municipi que està a 11 quilòmetres de Madrid i que actualment té gairebé 190.000 habitants. Després tornarem a la trucada entre la Doris i el Juan Alberto perquè diuen més coses. Des de l'assassinat de Félix Martínez Tourinho fins a finals de juny, hi ha multitud de trucades enregistrades per la policia gràcies a haver intervingut tots els telèfons que es van marcar des de la famosa cabina telefònica.
En una altra trucada, la Doris parla amb una tal Mayra i comenten que l'Andrés va portar força diners a Colòmbia. I atenció, el 4 de juny del 2009. Han passat 4 mesos de l'assassinat i el Saïd truca al seu sogre, Manuel Moreno Sánchez. Ja veieu que pare i fill es diuen Manuel. Ara sentirem la dramatització d'una conversa entre el Saïd, que és el gendre i és a Colòmbia, i el sogre, el Manuel. El Saïd li diu això.
Manuel, necesito contactar con tu hijo. Solo nos ha enviado 5.000 euros y necesito más dinero para poder comprar lo que me falta. Porque la verdad, ya estoy cansado y aquí no estoy haciendo nada. Para desgracia, me subo allá y que Dios diga lo que haya de ver.
El Manuel fill té algun deute amb el Saïd i la Maria Pilar. La seva germana i el cunyat són a Colòmbia, on diuen que han de començar de nou i necessiten diners. Quina mena de deute és?
Crims, amb Carles Porta.
Amb totes aquestes converses, els Mossos ja tenen alguns noms i alguna adreça, i també alguna sospita, i es comencen a moure.
Amb les dades aquestes dels telèfons, de les converses que tenim, fem gestions, fem un primer viatge a Madrid. En aquest cas concret vam treballar amb Guàrdia Civil, molt bé, amb la UCO de la Guàrdia Civil.
Els Mossos d'Esquadra fan aquest primer viatge a Madrid per aconseguir més informació. Només fan treball de camp, cap escorcoll ni cap detenció.
Ja van fer les primeres gestions, quién era la novia, quién era la novia, van poder arribar al padró, el padró ens va donar una sèrie de noms, i entre aquests noms ens va sortir un tal Jorge Andrés Madrid García, va ser així.
Estirant el fil de les converses telefòniques, aconsegueixen saber que la tal Mayra, que la Doris anomenava en la seva conversa amb el Juan Alberto, és la nòvia de l'Andrés. Amb les titularitats dels telèfons intervinguts, han aconseguit el nom i el cognom de totes aquestes persones i això els permet consultar el padró i saber-ne l'adreça. Amb la Doris ho han tingut més fàcil perquè ella mateixa la va donar en una trucada amb Unión Fenosa. A Madrid, els Mossos d'Esquadra localitzen on hi ha els domicilis per si més endavant han de fer alguna actuació. Però qui és el Jorge Andrés Madrid García? Té alguna cosa a veure amb el crim de Martínez Tobriño? O si no, de què en va ple tot Leganés? La policia demana les dades que consten associades al document d'identitat d'aquest home, igual com ja va fer amb el Yader i el Said. Per cert, continuen a Colòmbia amb la Maria Pilar, la germana de Manuel Moreno Blancas, el director del Departament d'Audiovisuals. Han passat prop de 5 mesos des del crim i a la policia se li ha anat complicant la geografia del cas. Ara té 3 punts on mirar: el municipi madrileny de Leganés, amb el tal Jorge Andrés, Colòmbia, on hi ha el Said i el Yader i la Maria Pilar, i Catalunya, on hi ha el Manuel. En lloc d'estrenyes, el cercle s'amplia, si bé es van acumulant els indicis. Els telèfons continuen donant informació, adreces concretes, i Mossos, fiscal i jutgessa creuen que és hora de fer detencions.
Podem aportar informació de les dues persones que estan a Colòmbia. I mitjançant l'agregat, que en aquest cas és un, crec que era un comissari del Cos Nacional de Policia, agregat a l'ambaixada d'Espanya a Colòmbia, treballava amb la policia colombiana, perquè ja la jutgessa ja havia decretat les ordres de detenció, no? I nosaltres aportàvem la informació i vam saber que un estava a Bogotà i un altre estava a Medellín.
A Colòmbia ja s'han decretat ordres de detenció per al Yader i per al Said. La policia fa dies que vigila tots els sospitosos i saben que la Maria del Pilar Moreno Blancas té previst tornar a Barcelona el 27 de juny de 2009. Ja us hem explicat que el Said, el marit de la Maria Pilar, havia trucat al seu sogre per recordar-li que el Manuel, el cunyat, li devia diners. Els investigadors pensen que potser la Maria Pilar ha decidit tornar a Barcelona o bé per cobrar el deute pendent del seu germà o bé per escolaritzar els nens. Sigui com sigui, el 27 de juny de 2009 arriba a l'aeroport del Prat procedent de Colòmbia amb els seus fills i els Mossos la detenen just posar un peu a Catalunya. El seu marit, el Said, no ha tornat i ha fugit.
La policia creu que la Maria Pilar ha donat suport logístic a l'autor o autors del crim, com per exemple facilitar-los la fugida. A nom de la Maria Pilar consta la motocicleta Harley Davidson de característiques similars a la que portava el Said, el seu home, el dia que va anar a veure el Félix Martínez Tourinho amb l'excusa de comprar-li el cotxe. Arrestada la Maria Pilar, la resta de detencions venen en cascada. L'endemà es deté el seu germà, el Manuel Moreno Blancas, l'home del Departament d'Audiovisuals, a Roda de Barà, a Tarragona. I un dia després, el dia 29, es deté el Jorge Andrés Madrid García, a Leganés. Tres detinguts, però qui va disparar va ser un de sol. A més, cal provar la connexió entre ells.
Els investigadors no volen que se'ls escapi res i la llista de detinguts creix.
També vam detenir en un inici a totes les persones que també van estar intervingudes, les companyes sentimentals, perquè també sabien dels fets i tenien que declarar. Però una cosa és venir detinguts, tots els va rebre la jutgessa d'aquí, i després ja és una cosa ser ingrés a presó preventiu i una altra cosa és deixades en llibertat.
El que vol dir inspector és que van detenir molta gent, però no tots van anar a la presó. La majoria van acabar quedant en llibertat, però els havien detingut per assegurar-se que els podrien interrogar a comissaria o al jutjat. La jutgessa interroga primer la Maria Pilar, que es va acollir el dret a no declarar. La magistrada va decretar presó incondicional. Després van compareixer 6 acusats més, tots colombians, entre ells Jorge Andrés Madrid García. Alguns dels denunciats també van declarar davant la policia, entre ells Manuel Moreno Blancas. Ara sentireu la transcripció d'una part de l'interrogatori.
¿Tiene algo que ver sobre los hechos del 9 de febrero cuando murió Félix Martínez Zouriño?
No.
¿Es cuñado de Said Sánchez Zuloaga?
Sí.
¿Encargó a su cuñado que matara a Félix Martínez Zouriño?
No.
¿Quedó con su cuñado los días 7 y 8 de febrero?
Sí, creo que sí.
¿Said le presentó a 2 hombres? ¿Uno con la cabeza afeitada de origen colombiano y otro con el pelo largo?
No.
¿Estuvieron cenando en un Pans & Company cerca de donde vivía Félix Martínez Zouriño?
No.
¿Sabe por qué se marcharon a Colombia?
Pues porque la madre de Said tenía problemas en Colombia.
¿Sabe si su cuñado tenía o tiene una Harley Davidson? ¿La ha visto?
Sí, la tiene y la he visto.
¿Su cuñado tiene o tenía un todoterreno de color verde?
Sí, tiene un todoterreno, pero no es verde, es de color gris oscuro.
¿Ha mantenido el contacto con su hermana y con Said después del asesinato de Félix Martínez Zouriño?
Sí, pero solo con mi hermana. Antes del 9 de febrero nos veíamos de tanto en tanto. Lo habitual era que nos viéramos en las fechas señaladas.
¿Trabajó en la empresa J. Muntaner?
Sí, hasta el 2003.
¿Tenía usted asignado algún teléfono de la empresa que podría utilizar habitualmente?
Sí, creo recordar que empezaba por 649. Lo tuve hasta 2003.
¿Sabe que el 27 y el 28 de junio se hicieron algunas detenciones?
Sí, sé que se detuvo a mi hermana.
¿Accede a hacer unos reconocimientos fotográficos para saber si puede reconocer a los autores de la muerte de Félix Martínez Zouriño?
No, no les he visto nunca y no los podría reconocer.
El Manuel ho nega tot. Això que els detinguts confessin només passa a les pel·lícules o als calabossos de l'Audiència Nacional perquè després es pugui filtrar als diaris espanyols. Però bé, fora conyes. Els agents tenen una imatge de l'autor material del crim, una imatge de lluny. El va gravar a la càmera d'una botiga de gimnàstica que hi havia a la zona. És de complexió forta i va rapat. La imatge del Said i la del Manuel no coincideixen gens amb la de l'assassí. El retrat robot que en té la policia tampoc se'ls assembla. El trencaclosques, de moment, no encaixa. You want
it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
És juliol del 2009. Han passat 5 mesos i el cas encara està obert. El Iader i el Said, que els investigadors consideren clau per resoldre el cas, continuen fugits a Colòmbia. A finals d'aquell juliol, la policia colombiana deté el Iader a la ciutat de Medellín. I 2 mesos després, el dimarts 22 de setembre, arrestaran el Said quan era a casa del seu germà a Cartagena d'Índies, al nord de Colòmbia. A tots dos els van tancar una presó colombiana de màxima seguretat a l'espera d'extradir-los a Catalunya. Després que el govern d'Álvaro Uribe va donar llum verd a l'extradició, van arribar a Barcelona el 19 de maig del 2010. Amb el Iader i el Said detinguts, ara estaria bé que fem un repàs de qui és qui en el crim de Santaló. Lídia, tenim una llarga llista de sospitosos, oi?
S'han detingut 11 persones, la majoria són colombians. Els principals actors del cas són Manuel Moreno Blancas, subordinat de Félix Martínez Zouriño, la víctima. No tenien una bona relació. El Manuel ha negat que tingui res a veure amb el crim i quan l'ha interrogat la policia, afirma que ell no va encarregar al seu cunyat, Said Sánchez Zuloaga, que matés el Félix. També està detinguda la germana del Manuel, Maria Pilar, que és la dona del Said. Els investigadors creuen que la Maria Pilar va donar ajuda logística a l'autor o autors de l'assassinat. Un altre dels arrestats és el Iader, que conduïa el Citroën C4 en què l'assassí va fugir després d'haver matat Martínez Zouriño. El seu padrastre, Juan Edgar Tamayo, que és el propietari del cotxe, també l'han detingut. Tots estan a la presó, juntament amb Jorge Andrés Madrid García, que el van arrestar a Leganés arran d'unes converses telefòniques interceptades on es deia que aquest municipi madrileny anava ple del que havia fet. 6 persones a la presó i 5 més detingudes que han quedat en llibertat. Són familiars i algunes nòvies de la resta de colombians que haurien actuat com a encobridors.
La policia indaga sobre l'historial dels detinguts. N'hi ha algun que els crida l'atenció. I pareu bé l'orella perquè el que ara us explicarà la Lídia té molt a veure amb el crim de Santaló, encara que no ho sembli.
12 anys abans del crim de Santaló, el 20 de desembre del 1997, el Said va ser detingut a l'aeroport del Prat amb gairebé 5 quilos de cocaïna a la maleta, amagats en paquets de cafè de Colòmbia. 2 anys després, el 99, l'Audiència de Barcelona el va condemnar a 9 anys de presó i a pagar una multa de 70 milions de les antigues pessetes per tràfic de drogues. El Said va explicar al judici que la maleta l'havien facturada a terceres persones i que intuïa que duia alguna cosa il·lícita a l'equip. Tot i que no sabia si era droga, maragdes, dòlars o armes. Va assegurar que es va veure obligat a transportar la droga perquè la seva família havia rebut amenaces quan no va poder retornar un préstec. El tribunal no el va creure i el va enviar a la presó.
Recordeu la Doris i el Juan Alberto? Els investigadors ja saben que la Doris és la mare del Jorge Andrés. La conversa que van tenir per telèfon i que els Mossos tenen transcrita era més llarga i amagava més sorpreses.
Y entonces parece que la Melina le puso un mensaje a Mayra.
Ah.
Y le dijo que si Andrés no le iba a responder por el niño. Es que Mayra le botó el teléfono a Andrés. Ese fin de semana se emborracharon.
¿Qué?
Este fin de semana se emborracharon y Mayra le botó el teléfono a Andrés. Entonces la otra le puso un mensaje a Mayra. Que por favor le dijera a Andrés que se comunicara, que no se esconda. Que si no respondía por el niño, lo iba a denunciar a la policía. Le puso, dígale que le voy a poner una denuncia a la policía, que yo sé muy bien a quién mató y que de mí no se va a esconder, que yo le voy a denunciar a la policía para que le cojan de las pelotas. Entonces Mayra lo imprimió y se lo enseñó a Andrés.
Aquest Andrés sembla un personatge sortit d'una telenovela i el seu entorn també. En el tros de conversa telefònica que hem sentit abans hi surt la frase «allò de Barcelona» i que a Leganés tothom sap què ha fet. I per acabar-ho d'adobar, ara hem sentit que una dona diu que el denunciarà perquè sap molt bé a qui va matar.
Crims.
La policia ja té el document d'identitat del Jorge Andrés i ara ja té la seva adreça i sap quina cara fa. Els investigadors confronten la fotografia amb el retrat robot.
I és quan ens arriba la seva fotografia i és quan veiem que és clavat el del retrat robot, que és clavat que és per la seva corpulència, que és l'automaterial.
Els Mossos han quedat sorpresos de la coincidència, de la memòria i precisió de la dona que va fer la descripció.
Que aquest retrat robot és que és idèntic, és fantàstic, no? Mostres, hem fet i hem vist molts retrats robots, no? Però aquell va ser... realment espectacular.
La policia creu que ja té l'assassí, Jorge Andrés Madrid, que té 22 anys. Però quina connexió té amb Félix Martínez Touriño i amb la resta de detinguts? La connexió i molts altres detalls els anirem sabent escoltant les declaracions dels acusats durant el judici. Un judici que es va fer el 23 d'abril de 2012, 3 anys i 2 mesos i mig després del crim de Santaló. Quins van ser els protagonistes del judici, Lídia?
Manuel Moreno Blancas, director del Departament d'Audiovisuals del Centre de Convencions Internacional de Barcelona, tenia mala relació amb la víctima. Maria Pilar Moreno Blancas, germana del Manuel, se sospita que va ser còmplice o encobridora del crim. Said Sánchez Zuluaga, que contacta amb Félix Martínez Touriño abans del seu assassinat amb l'excusa de comprar-li el cotxe. Està casat amb la Maria Pilar i, per tant, són cunyats amb el Manuel Moreno Blancas. Després del crim, el Said, la Maria Pilar i els seus fills marxen a Colòmbia. Yader Castro conduïa el Citroën C4 amb què va fugir l'assassí després de matar Martínez Touriño. També marxa a Colòmbia després de l'assassinat del Félix. I, finalment, Jorge Andrés Madrid. La seva imatge correspon plenament al retrat robot de l'assassí que la policia va elaborar a partir de les indicacions d'una testimoni. Viu a Leganés i els Mossos hi arriben a partir de la cabina telefònica que hi havia a prop del lloc del crim.
Situem-nos al principi de la investigació, quan la policia detecta que un home assetjava Félix Martínez Touriño amb l'excusa de comprar-li el cotxe. Ja sabem que aquest home era el Said. Aquesta va ser la seva declaració davant el jurat popular que va sentenciar el cas.
¿Cómo contacta usted con Félix Martínez Touriño y cuándo contacta usted con Félix Martínez Touriño?
Lo llamé al teléfono de él, o con mi cuñado lo llamamos al teléfono de él para quedar en verme con él, porque él estaba vendiendo un coche, un BMW, entonces para quedar como si yo fuera a comprarle el BMW, pero se suponía que él ya sabía que yo iba a hablar con él.
¿Quién es el que habla por teléfono con Félix? ¿Usted o su cuñado?
Yo soy el que hablo con...
¿Y qué le dice usted en esa primera conversación?
Me le presento, le pregunto que si está vendiendo un coche, me dice que sí, le digo qué coche, me dice pues un BMW y quedamos en vernos.
¿Cómo se presenta usted? ¿Qué nombre da?
Doy otro nombre.
¿Qué nombre da?
Óscar.
El Manuel es qui dona el teléfono de la víctima al Said. Continuem.
¿En qué medio de transporte se desplaza usted a Castelldefels?
Mi camioneta.
En el Nissan Pathfinder. Sí, sí. ¿Va solo o acompañado?
No, voy con mi cuñado.
¿Va con Manuel?
Sí, sí.
¿Cuando llega usted allí, localiza enseguida a Félix?
Sí, yo dejé la camioneta aparte en otra calle y fui, y él llegó con un amigo.
¿Félix llega con un amigo?
Sí, sí.
¿Cómo sabe usted que es Félix?
Por el vehículo.
Félix está con un amigo.
Sí.
¿Dónde se ha quedado su cuñado?
En mi camioneta.
¿Su cuñado, cuando se queda esperando en la camioneta, cómo está? ¿Está tranquilo? ¿Está nervioso? ¿Está ansioso?
Ya le digo que él estaba muy nervioso siempre. Ya tenía mucha ansiedad esos días.
En el capítol anterior vam explicar que la primera vegada que es van veure el Said i la víctima per la compra-venda del cotxe queden a Castelldefels. El Said diu que hi va amb un Nissan Pathfinder, el mateix que les càmeres de seguretat de la zona del crim capten la nit anterior a l'assassinat. I ara sabem un detall important. El Manuel, el seu cunyat, també l'acompanya, però no baixa de la furgoneta. I, per tant, no es veuen amb el Félix. Per què no baixa del vehicle si tots dos es coneixen? Eren cap i subordinat. I per què el Manuel estava tan nerviós aquells dies? Recordeu que el Félix preparava una reestructuració dins del CCIB? Doncs contemplava l'acomiadament del Manuel. Ell ho sabia i sembla que intentava buscar-se la vida abans que el fessin fora.
¿Y qué pasó en el rato que estuvo usted con Félix?
No, es que, a ver, yo le dije, oiga, yo soy el cuñado de tal para acá, y él frenó el coche, siguió andando y como a tres calles paró el coche y se puso a hablar conmigo.
¿Y de qué hablaron?
De lo que le iba a hablar, de lo que Manuel me ha hecho que hablara.
¿Del despido de Manuel?
De darle un tiempo para lo de la empresa, para todo eso.
A ver, concrétemelo más si me quiere contestar a la pregunta. ¿De aplazar el despido de Manuel?
Le digo, de aplazarlo, de lo de lo que iban a prescindir de la empresa esa que estaba montando Manuel, que se suponía que estaba, que era paralela al Fórum y todo eso, al centro de convenciones y todo. Es de eso, de darle un tiempo prudencial para que pudiera llevarla a cabo y todo.
¿De darle un tiempo prudencial para que saliera de la empresa CCIB?
Me imagino que sí, porque iba a montar una empresa aparte. O sea, yo eso es lo que imagino.
¿Qué es lo que le dice Félix?
En un principio que no.
Hi ha una cosa que no quadra.
¿Por qué su cuñado se vale de usted para hablar con Félix y no habla su cuñado directamente con Félix?
Tengo entendido que no se llevan muy bien. Además, mi cuñado normalmente cuando está calmado está bien, pero cuando se altera, ¿me entiende? Es por la ansiedad. No es porque grite a nadie nada, sino porque, por ejemplo, hay personas que pueden hablar con otras personas muy así y hay otras personas que por la ansiedad no...
Continuem reconstruint els dies i hores prèvies al crim. Què més va dir el Said al judici?
A lo largo de esa semana, usted llama por teléfono a Yader Jair Castro Henao.
Yo es que con Yader hablaba de vez en cuando, lo llamaba a saludarlo, o cuando estaba la mamá de él también llamaba a saludarlo a él, Entonces, o sea, sí, lo tuve que haber llamado esa semana o algo.
¿Lo llamó para algo concreto?
No, para saludarlo, o sea, para hablar con él.
¿Lo llamó para pedirle que buscara a alguien para venir a Barcelona?
No, pero surgió el tema.
Pues explique.
Pues hablando de cosas así, pues me dijo de la situación de allá y todo, y yo le dije, ve, no conocía una persona que pueda hacer una vuelta aquí en Barcelona.
No conocerás a una persona que pueda hacer una vuelta a una persona aquí en Barcelona.
No. Una vuelta aquí en Barcelona.
Aquí en Barcelona.
Sí, sí.
Eso le pregunta usted a Yader.
Sí, sí, sí.
¿Eso lo pregunta usted porque le sale a usted de sí mismo o porque se lo ha pedido alguien?
Lo de la vuelta. Pues en principio sí me lo ha pedido alguien.
Sembla que parlin amb clau. ¿Qué es hacer una vuelta a una persona?
Una vuelta en Colombia normalmente es o hacer un cobro o ir a donde una persona a intimidarla o pegarle una cachetada a alguien o simplemente decirlo, amenazarlo.
¿O romperle las piernas?
No.
¿O matarlo?
No. Matar es diferente y dejar liso a una persona es diferente.
¿Cómo se dice dejar lisiada a una persona?
Dejar lisiada a una persona es lisiarla.
¿Y matar a una persona?
Un muñeco.
¿Y entonces usted lo que le propone a Yader, qué es en concreto? ¿Venir a Barcelona
pues
a dar la vuelta a una persona?
En principio le dije que era para hacer una vuelta.
¿Qué vol hacer una vuelta aquí?
A ver, mi cuñado me había preguntado que si conocía una persona para... intentar asustar o intimidar a una persona.
Para asustar e intimidar
sí,
a
sí.
Una persona.
Sí.
I'm ready, my lord.
Crims. Amb Carles Porta.
Abans de continuar, posem ordre a la declaració del Said.
El Manuel li pregunta al seu cunyat, el Said, si coneix algú per donar un ensurt a una persona a Barcelona. El Said fa gestions i truca a un conegut seu, el Yader, i li pregunta el mateix. I el Yader li contesta que mirarà de trobar algú disposat a fer aquesta feina i que, si ho aconsegueix, li trucarà per dir-li.
Fixem-nos ara en un altre moment del judici. Escolteu què declara Manuel Moreno Blancas en resposta a tot allò que ha afirmat el Said.
Usted niega haberle encargado a Said que contacte con terceros para que vengan a Barcelona a cobrar una deuda, a dar un susto, a dar la vuelta, a dar un escarmiento. ¿Es así?
Exactamente.
El Manuel ho nega. I ara escolteu què declara el Jorge Andrés, que ja hem explicat que és idèntic al retrat robot de l'assassí. Les converses telefòniques intervingudes l'assenyalen directament. Però què dirà? El Jorge Andrés va parlar clar i segur, i no era ni en una pel·lícula ni als calabossos de l'Audiència Nacional.
Usted mató a Félix Martínez Touriño en la calle Santaló de la ciudad de Barcelona valiéndose de una pistola?
Sí, señora.
El Jorge Andrés diu que ell és l'assassí. Ja hem vist que no s'ha tractat de hacer una vuelta al Félix, sinó de convertir-lo en un muñeco. Matar-lo, vaja. Fixeu-vos ara en una cosa curiosa. Durant la instrucció del cas, el Jorge Andrés havia explicat a la policia que havia sigut el Said qui li havia fet l'encàrrec criminal i qui li havia donat una pistola i una foto del Félix per poder-lo reconèixer. Però durant el judici canvia la versió.
¿Y qué dice que les entrega Manuel Moreno Blancas?
Él me entrega a mí la pistola con una foto. Una foto del señor Félix Martínez Touriño.
¿Y qué le dice?
Y es ahí donde el señor Manuel Moreno Blancas me dice de que hay que matar a esta persona.
Per què canvia la versió? No ho sabem. Abans d'anar al detall dels fets, fem una recapitulació de totes les persones que han sortit fins ara. Hi ha el Yader i el Said, que s'estan a Colòmbia. Tots dos contacten amb el Félix Martínez Touriño abans de l'assassinat. El Said amb l'excusa de comprar-li el cotxe. A Colòmbia també hi ha la Maria Pilar, que és la dona del Said i que la policia sospita que podria haver tingut algun paper en el crim. La Maria Pilar és germana de Manuel Moreno Blancas, que era subordinat del Fèlix al Centre de Convencions Internacional de Barcelona. El Manuel és a Barcelona. Els investigadors tenen un tercer lloc per mirar, Madrid. Gràcies al rastreig de les converses telefòniques, localitzen a la localitat madrilenya de Leganés Jorge Andrés Madrid García, que és idèntic al retrat robot que té la policia. La seva nòvia és la Mayra i la seva mare la Doris. La parella de la Doris és el Juan Alberto. Tots tenen el telèfon punxat. Continuem. Quan el van detenir, el Jorge Andrés va dir a la declaració davant la policia que tenia un amic de nom Yader, però que no en sabia els cognoms. Va dir que el coneixia amb l'apel·latiu de El Paisa, una paraula que serveix per designar qualsevol colombià. Doncs bé, dijous o divendres abans del crim, tots dos eren en una discoteca de Leganés i el Yader li comenta al Jorge Andrés que l'han trucat des de Barcelona per fer una cosa i que s'hi guanyaria 12.000 euros. El Yader se'n quedaria 3.000 i la resta serien per ell, per al Jorge Andrés, que accepta la proposta, tot i que no sap ben bé de què es tracta. Tots dos van quedar dissabte 7 de febrer del 2009 a les 6 del matí per sortir cap a Barcelona. El Yader el va recollir amb un cotxe Citroën C4 de color platejat que era del seu padrastre i cap al migdia ja eren a Barcelona.
Un cop van arribar, van contactar amb el Said, que conduïa una Nissan Pathfinder de color verd, i es van veure també amb el Manuel. El Jorge Andrés assegura que un cop arriba a Barcelona, se n'assabenta que ha de matar el Fèlix. Diu que el Manuel no li va explicar el motiu, però que li va dir que no podia passar de dilluns al matí. El Manuel li hauria dit on vivia el Fèlix i li hauria donat la fotografia de la víctima i la pistola.
Al judici, el Manuel ho va continuar negant tot.
¿Usted llegó a entregar a Jorge Andrés Madrid la pistola que utilizó para matar a Félix Martínez Touriño?
Andrés, con esa declaración que ha dicho, está mintiendo completamente. Yo jamás le he dado ni una foto ni una pistola.
O sigui que per una banda hi ha l'Andrés, o el Jorge Andrés, que ja hem dit que és el mateix personatge, que reconeix que va matar Félix Martínez Touriño a canvi de 9.000 euros. I per una altra banda hi ha el Manuel, que nega que fos ell la persona que va encarregar el crim. Si ell no el va encarregar, qui ho va fer? Fem la reconstrucció de les hores prèvies al crim basant-nos en el relat del mateix Jorge Andrés. El dissabte 7 de febrer a la tarda, dos dies abans de l'assassinat, el Jorge Andrés va estar esperant la víctima davant la porta del pis de la seva nòvia. Els va veure sortir a tots dos, però en aquell moment no va tenir el valor de matar-lo perquè mai abans havia matat ningú. Aquella era la primera vegada. En la seva declaració, el Jorge Andrés va explicar que quan el dissabte no s'havia atrevit a matar el Fèlix, va pensar que el matarien a ell perquè en sabia molt de tot aquest cas. I a la seva terra la cosa funcionava més o menys així. El diumenge 8 de febrer, a la nit, va trucar la seva nòvia, la Mayra, i li va demanar que li desitgés sort perquè havia de fer una cosa a Barcelona. La va trucar des del telèfon mòbil i també des de la cabina telefònica que hi havia a l'escenari del crim. També va telefonar a la mare del seu fill de Colòmbia i el dilluns 9 de febrer del 2009 ja sabem què va passar, però ara ho sabrem amb més detall.
El Jorge Andrés i el Yader, que dormien en un hotel de Barcelona, es van llevar a les 6 del matí. El Jorge Andrés vestia una parca blava amb dues ratlles vermelles a les mànigues, un pantaló marró, que era llarg, i que ell mateix va dir a la policia que es trepitjava. Portava una braga polar que li havia donat el Said i que li tapava la boca, uns guants blancs que havien sortit del cotxe del Said i un passamuntanyes que li va donar el Yader. Segons el relat de l'assassí confés, el Manuel, el del Departament d'Audiovisuals, els havia advertit que el Fèlix sortiria de casa seva entre les 8 i quarts de 9 del matí perquè havia d'anar a França i era molt important no deixar-lo arribar al seu destí. Quan van arribar a Sant Aló, el Jorge Andrés va esperar el Fèlix al carrer i el Yader es va quedar al cotxe. Per fer temps, el Jorge Andrés es va prendre un cafè en un bar de la zona i va comprar el diari El Mundo per llegir-lo, però després el va utilitzar per tapar l'arma. De sobte, el Jorge Andrés s'adona que s'ha quedat sense bateria en els dos telèfons que portava i se'n va avisar el Yader. Després de parlar amb el seu còmplice, es gira i veu que el Fèlix baixa pel carrer i és llavors quan es treu la pistola i l'amaga sota el diari. Es col·loca al darrere de la víctima i quan gira la cantonada li dispara el tret al cap. Després surt corrents cap al carrer Casanova i quan arriba a la Diagonal gira a l'esquerra fins a la següent cantonada on l'espera el lladera amb el Citroën C4. D'allà ja van marxar directament a Madrid.
El Jorge Andrés i el llader van marxar a correcuita i els va quedar pendent cobrar. Escolteu com va anar el tema dels diners. El Said ho explicava així al judici.
Antes de pasar al día siguiente, al día 8 de febrero domingo, ¿usted esa noche había recibido algún sobre con dinero de parte de su cuñado?
Sí, ya tenía un sobre con dinero.
¿Cuándo le da el sobre con el dinero?
Cuando voy después por la noche a verme con él, antes de ir al restaurante.
Antes de intentar el segundo susto.
Antes de ir al restaurante, sí.
¿Este dinero qué tiene usted que hacer con él?
Dárselo a Jorge Andrés.
Aquell mateix dilluns del crim, el Said agafa el Nissan Pathfinder i se'n va a Madrid a portar els diners que li havia donat el Manuel. 9.000 euros en metàl·lic en un sobre blanc en bitllets de 50. Un total de 9 paquets de 1.000 euros cadascun. El preu pagat al sicari per la vida del Fèlix. També hi havia una quantitat menor per al Yader.
Más o menos, ¿a qué hora y dónde se reúne usted con Yader?
En Madrid, por el centro de Madrid, en una cafetería, para afuera de una cafetería. Creo que era ya en la noche.
¿Y cuánto dinero le entrega usted a Yader?
Le di un sobre, el sobre que me dio Manuel.
¿El sobre que le había dado Manuel?
Sí, sí, sí.
Según oímos ayer, y creo que usted también lo oyó, Yader hace referencia a que usted también le entregó 2.000 euros a él. ¿Es esto cierto?
Sí, señoría. Sí, a ver, no sé si eran 2.000 euros exactos o 1.900 o algo, pero sí le entregué. Porque él me comentó, y no solamente me comentó, yo lo vi. Si yo estaba asustado, él estaba más asustado. Qué pena la palabra, pero estaba mal, estaba muy mal. Me dijo que no estaba en la casa, que él no podía arrimar a la casa, que no tenía dónde quedarse y que él se quería ir. Le dije, es que yo también, le dije, yo me voy a ir, yo no sé en qué puta, qué pena la palabra, me metí en esto y yo me quiero ir, yo me voy a ir, yo me voy a ir.
I tots dos, el Yader i el Said, van marxar a Colòmbia. Ja veieu que el Jorge Andrés i el Said no han deixat d'assenyalar el Manuel com el cervell del crim. Al judici declaren molts testimonis. Això és el que va explicar el director financer del CCIB.
Félix me dijo que la salida del departamento del señor Moreno estaba programada. Se lo dijo a él en noviembre o en diciembre del año anterior y se aprovisionó en el presupuesto. Félix ya no soportaba la actitud de Manuel Moreno. Decía que estaba harto y no podía seguir trabajando con él. El despido estaba ya aprobado por León. Incluso el señor Moreno ya no había cobrado ese año el bonus como trabajador de la empresa.
Crims, amb Carles Porta.
Per què un noi de 22 anys es converteix en un assassí?
Una persona jove, necessitada de diners, i que li va arribar aquest encàrrec, i ell, segurament necessitat de diners, va acceptar.
La sentència deixa clara la motivació del responsable d'audiovisuals.
La gestió de Manuel Moreno Blancas al frente del Departamento de Audiovisuales no era del agrado del señor Martínez Touriño, que decidió prescindir de sus servicios. El señor Moreno sabía de las intenciones de Félix Martínez Touriño, por lo que decidió acabar con la vida de este, urdiendo un plan con el que llevar a cabo dicho fin.
Encara ens queda algun serrell. El Jorge Andrés havia declarat que el Manuel li havia deixat molt clar que l'assassinat del Félix no podia passar d'aquell dilluns 9 de febrer del 2009 al matí. Ara sabreu per què.
El senyor Félix viatjava el dia 9, el dia dels fets, a Lió, on està l'empresa mare, no? Anava a explicar l'acomiadament d'aquest senyor.
I què és el que al final va considerar el jurat? Escoltem el veredicte.
El veredicto del jurado considera que la intervención en estos hechos de Said Sánchez Zualaga lo fue al objeto de urdir un plan con el que acabar con la vida de Félix Martínez Touriño, instado por Manuel Moreno, de modo que el señor Sánchez se ocupó de contactar con personas con las que materializar dicho encargo. Los sucesivos contactos que tuvieron lugar terminaron con la muerte de Félix Martínez de manos de Jorge Andrés Madrid. El jurado razona de excesiva envergadura los seguimientos hechos a la víctima para tratarse de la simple voluntad de dar un susto a Félix Martínez, a lo que se une el incremento exagerado de llamadas en el teléfono de Said desde el 19 de enero hasta el 10 de febrero del 2009. De hasta incluso 15 llamadas en un solo día, todo lo cual demuestra una complejidad en los actos que evidencia que no se trataba de asustar o amedrentar al señor Martínez.
El 4 de juny del 2012, el jurat popular condemnava 4 dels 5 acusats.
A Manuel Moreno Blancas, com a inductor del crim, li van caure 18 anys i 6 mesos de presó. El jurat va considerar provat que, a més d'aconseguir influir en uns altres per matar Martínez Touriño, va intervenir en els seguiments que se li van fer a la víctima i va facilitar dades que asseguraven l'objectiu. El que no va considerar acreditat és que Manuel Moreno sabés de quina manera el sicari mataria el Fèlix, ni que la intenció era fer-ho amb una pistola semiautomàtica d'EBU. L'autor material dels fets, el Jorge Andrés Madrid García, es va endur la pena més alta. El van condemnar 24 anys i 6 mesos de presó. A Said Sánchez Zuluaga, com a cooperador necessari, el van condemnar a 13 anys de presó. I a Yader Castro, també com a cooperador necessari, se'l va condemnar a 16 anys de presó. La Maria Pilar, la dona del Said i germana del Manuel, va quedar absolta perquè el jurat va considerar que no havia sabut mai res del pla per matar el Fèlix i que no hi havia col·laborat de cap manera.
En l'era dels telèfons mòbils, una cabina telefònica va servir per posar llum a la foscor en el crim de Santaló. I voleu una curiositat increïble? Paradoxes de la vida, aquell crim va sorgir d'una història d'amor. La d'una infermera i un pres per narcotràfic que es van conèixer en una presó catalana a finals dels anys 90.
El Said va conèixer la seva dona, Maria Pilar, a la presó. Ell va estar a la presó i ella crec que era a infermera.
Com juga la vida amb nosaltres, eh? Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Lídia Orriols. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
See the truth. Will we change? just lose it.